Hablaré en castellano porque el catalán no lo estropea un poco. En la sesión informativa del 28 de noviembre, en la sesión de economía, quedaron algunas cosas claras, como era, por ejemplo, que en la primera corona de Barcelona hay un 21% de pobreza, o de que no hemos aprendido, hablaré de Habitatge, o de que no hemos aprendido nada de la burbuja inmobiliaria que hemos pasado. Lo primero, existe una falta grave e histórica de vivienda en Cataluña y que la burbuja de precios no tuvo mucho que ver con la falta de viviendas, sino con la especulación. Esto fueron conclusiones de la última sesión. Segundo, que los precios de la vivienda vuelven a subir espectacularmente y que será difícil que los precios se ajusten en las 4.000 viviendas que se prevé construir en el Parc del Alba, el 30% en régimen de protección oficial, protección social. ¿Vale? Tercero, que hay varios colectivos con dificultades graves de acceso a la vivienda. Los jóvenes, parados, hogares de un solo individuo, inmigrantes, mayores solos y con pensiones bajas y otros colectivos. Por lo extremadamente caras que son y subiendo. Hay iniciativas ya muy implantadas en algunos países europeos de transmisión de terrenos a cooperativas sin ánimo de lucro para la construcción de viviendas en régimen de cesión de uso. Este es un sistema por el cual la cooperativa construye la vivienda sobre suelo de protección oficial y cede el uso de la vivienda a precio justo de construcción, con el compromiso de que cuando el inquilino desee cambiar de residencia, dejar la cooperativa o cambiarse a una cooperativa en otro lugar, se le reintegra el dinero pagado, dando lugar a que otro propietario pueda acceder a la vivienda sin que pueda haber ningún tipo de especulación. La cooperativa es siempre la propietaria de la vivienda, únicamente cede el uso mientras el socio permanezca en la cooperativa. Los terrenos son transferidos por los ayuntamientos de dos maneras, o bien en venta, o como se está haciendo en Barcelona, en cesión de uso, por 90 años. El Ayuntamiento de Barcelona ha cedido, según dijo la radio el otro día, ya 7 parcelas a cooperativas ciudadanas sin ánimo de lucro, en régimen de cesión de uso. En Madrid hace ya 4 años que está funcionando Travensol. Si veis en internet Travensol veréis cómo funciona el tema. Con éxito demostrado en Alemania, Dinamarca, Holanda. En Alemania está muy extendido este sistema. En Dinamarca y Holanda también. Es un sistema que ya funciona de hace algunos años. Hay cooperativas en Barcelona que están enfrentando este problema desde hace años y de las cuales están empezando a ver los frutos. Ahí en la zona de las Corts está La Borda, que ya están construyendo el edificio. Las cooperativas son Sostre Cívic, Celuber, Dinamo Fundació, Cup de Mà, Perviure. Y en Cerdanyola hay una cooperativa senior 50-70. Es una cooperativa de mayores. Aspiramos a construir viviendas para personas mayores. Me gustaría que me dijeran si conocen el régimen de cesión de uso y si creen que puede ser una solución más, aunque sea parcial, a los problemas que padecemos con el habitatge.
¿Alguna altra pregunta allà? I després ja li donarem la paraula a la taula perquè respongui.
Bueno, buenas noches. Son dos lenguajes lo que yo veo. Mucho tecnicismo por parte de la mesa, por parte de algunas personas, pero aquí no está la ciudadanía de este pueblo. Yo, viendo un poco lo morado del sincrotrón, deduzco que es un área donde irán fábricas, sean o no contaminantes, y viviendas. Y pienso que las viviendas habrían de ser sociales. ¿Por qué? Pues porque un inmenso porcentaje de la gente joven no tiene ni trabajo ni dinero para pagar una vivienda, a menos que estas viviendas sean sociales. No quiero que Cerdanyola sea el polígono Canyelles, ni Ciudad Abadía, ni Ciudad Meridiana, ni Vallbona, ni Torrebaró. Yo, para el futuro de mí y los míos, quiero una Cerdanyola diferente. Evidentemente, el Plan General Metropolitano lo inició por Cioles, Porció le hizo la mejor obra que hizo, que se hizo en Cataluña, del Plan General Metropolitano. Se han hecho planes sectoriales, se han hecho planes radiales, pero aquí en Sardañola hubo lo que se llamó el Silicon Valley de Barcelona. Entonces, lo que ustedes están explicando no sirve para absolutamente nada, porque son dos lenguajes. Uno es a nivel de directores, de gente que está estudiando la cuestión urbanística, de urbanistas, etcétera, pero no va a resolver los problemas reales que tiene la gente, sea aquí, sea en la universidad, sea en Vic, sea en Ciudad Abadía. Por lo tanto, pienso que ustedes deben bajar los lenguajes a la gente que los pueda entender y que hoy esta sala tendría que estar abarrotada y llena, porque las propagandas que han hecho no se recogen para nada dentro del pueblo o la ciudad de Sardañola del Vallès. Muchas gracias.
Doncs bé, bueno, sí, recollim aquesta última pregunta i la taula contesta.
La meva pregunta, bona tarda, poder seria per Pere Solà. De les exposicions que heu fet, hem anat una mica, tal com esteu sentant, dels extrems del Manel La Rosa, que feia un planteig de compactar la ciutat com amb la Cerdanyola que tenim actualment, deixar una franja poder per no connectar-se directament amb Sant Cugat, i des de l'altra punta, doncs, el senyor Serra ens comentava doncs, una mica la voluntat des de la Direcció General de defensar el planejament o el pla parcial tal com estava com a document base per començar a discutir. I una mica la pregunta era doncs, per part de l'Alba, pel senyor Solà, quin criteri seguirà per desenvolupar això, quina idea tenen ells de si sortir d'un document en blanc o d'anar com a base el document que ja tenim. Gràcies.
Molt bé, doncs tenim tres preguntes per respondre, les entomeu a la taula com vulgueu lliurement. Hi ha el tema de les cooperatives, l'esmena que ens ha fet el company i aquesta última per en Pere Solà. Endavant, endavant.
Bueno, jo crec que bàsicament els temes fonamentals que han exposat dos de les persones que han parlat abans, no sé si jo m'he explicat prou bé, però crec que d'alguna manera en la meva exposició és un dels fets que estava dient. O sigui, una de les posicions que, no tan sols del meu punt de vista tècnic, sinó del propi Ajuntament, és que considerem que aquest, concretament jo m'he centrat en el barri residencial i precisament per un aspecte que era la quantitat de sòl públic que hi ha, explorar aquestes necessitats de que té la ciutadania i de que ara no, la ciutat no dona resposta, o sigui, en aquests moments llogar un pis a Cerdanyola i ja no comprar-lo, sinó llogar-lo és bastant complicat i menys per segons quines capes socials, i és una de les voluntats que creiem que aquest document que redactem de nou ha de recollir, que és que ha de recollir les necessitats reals de tots els diferents col·lectius i alhora les ha de tractar d'una manera mixta, o sigui, no fent segregacions de zones ni espais, sinó que la ciutat es composa de tots aquests col·lectius. També crec que en algun punt aquesta era la voluntat de què he parlat això, precisament d'explorar els diferents tipus que hi ha des de cessió d'ús del sòl temporal o totes les possibilitats que avui dia cada vegada més doncs, se n'estan obrint, no tan sols a casa nostra, sinó que tenim exemples en altres ciutats europees. Vull dir, penso que sí, que és alguna cosa que s'ha de recollir i que la realitat social de Cerdanyola és la que és i que aquest nou barri residencial no hi pot viure esquenes. O sigui, hi ha aquesta component, aquesta part de que jo deia que és una oportunitat que tenim de que la nostra ciutat d'avui se'n benefici d'aquest nou planejament. O sigui, ha de servir per això, per cobrir les seves necessitats, per si hi ha serveis que actualment estem mancats, aquests nous espais no tan sols els serveis que s'hi facin han de ser per aquests nous habitatges, sinó que han de ser serveis per tota la ciutadania i que d'alguna manera, vull dir, no sé, jo crec que comparteixo el que esteu exposant, o sigui que és una part que hem de tenir en compte. A banda, com us he dit, d'explorar el fet aquest de que tenim tot un potencial de joves que estan a la universitat i tal, jo penso que això també enriqueix la pròpia ciutat i el propi teixit, i per descomptat donar solucions a d'habitatge amb aquest propi sector d'activitats que s'hi desenvoluparà i que ha de servir com a motor de la pròpia ciutat. O sigui, jo penso que hem de saber aclar tots aquests punts. Són unes potencialitats que tenim i que tenim una nova oportunitat de tornar-nos-ho a replantejar. Lligant una mica amb la tercera proposta, que era la pregunta que es feia amb en Pere, jo penso que si estem aquí per parlar de totes aquestes diferents qüestions és perquè tenim el debat obert. Podem partir d'un model que tenim, o sigui, jo també he fet una exposició de dir, escolta, jo he analitzat les diferents solucions urbanístiques que hem anat veient. Jo crec que hem anat millorant, però hem d'anar una mica més. Això vol dir que partint d'un model que tenim, sí, podem analitzar-lo, perquè també sabem una mica què ens agrada d'aquest model o quines altres coses podem millorar i seguir donant aquest pas més. No sé si us he respost molt bé la pregunta.
Una altra opinió de la taula?
Sí, el planejament urbanístic és com un miratge, és com una il·lusió, que sembla que planifiqui molt o que planifiqui del tot i només planifica en part. És a dir, quan no hi havia planejament urbanístic, trobar un solar per fer una escola o trobar la zona verda doncs no sortia mai. Quan va existir el planejament urbanístic, doncs com a mínim els solars de les escoles, les dotacions, les zones verdes, això va existir. Evidentment, deixa les zones urbanes, residencials en una banda i les d'activitat en una altra, doncs perquè la barreja sovint era complicada, això també ho resol, però bàsicament no resol dues coses. Una és la política d'habitatge, no la resol d'una manera molt parcial o essencialment no la resol, i tampoc resol la mobilitat, perquè resulta que les inversions en transport públic sempre venen després del planejament i per tant sempre diguem-ne van desacompensades del tot. Llavors, la política d'habitatge, així com potser la mobilitat, mira, ja ens aguantem o ja fem el que podem o fem servir el que hi ha, en política d'habitatge sí que hi ha un drama total. Jo crec que la situació actual el que estem fent és posar allò paños calientes, algunes solucions molt parcials, fer algunes experiències concretes, és a dir, si es fa una experiència amb un solar doncs que es dona amb dret de superfície per uns anys, doncs està molt bé com a experiència, però això no canvia en absolut el conjunt del mercat. Per tant, l'exigència seria que hi hagués, ja no hi ha planejament urbanístic, que està bé que hi sigui, sinó que hi hagués política d'habitatge amb més fortalesa. Hi ha una experiència de política d'habitatge que a mi em sembla interessant, que sense resoldre tot el problema sí que té sentit, que és l'habitatge dotacional. Jo, per exemple, al cas de Sabadell conec dues experiències d'apartaments destinats a gent jove que es vol emancipar o a gent gran, i per tant són espais petits, però que el lloguer és absolutament assequible, que la gent no fa morositat, sinó que l'operació funciona i pràcticament i funciona a partir de que el sòl és públic. És a dir, quan ja t'has estalviat el sòl, no has tingut de construir un pàrquing en aquell habitatge, has fet un habitatge d'unes condicions mínimes, però que com a mínim a uns sectors socials de la gent que es vol emancipar i de la gent gran satisfan, diguem-ne, la solució, resulta que això és possible. Per tant, potser no tenim el conjunt de tot el mercat resoluble, però sí que seria possible des del sector públic, si hi ha sòl, fer operacions que tinguessin més incidència que no pas les petites experiències que es fan ara amb cooperatives o amb dret de superfície, que jo crec que són absolutament singulars. Ara, l'exigència seria que hi hagués una política d'habitatge potent. Ara, el que estem parlant avui és una altra cosa. Estem parlant bàsicament de planejament urbanístic que pot donar peu a una generació de sòl important, això és veritat, però necessita un altre esforç en paral·lel.
Sí, jo volia dir tres coses. Primera, que la Constitució o els marcs legals diuen que el dret de propietat no porta inherent el dret de construcció. El dret de construcció tot el dona l'administració. O sigui, un propietari podria fer el que volgués, però diu, no, el pla general li diu planta baixa i pis i vostè ha de fer planta baixa i pis. No, és que jo voldria fer, no, miri, el dret de propietat no porta inherent el dret de construcció. El dret de construcció tot el dona l'administració. Segon punt, hi ha moltes experiències interessants, per exemple, l'Ajuntament de Copenhague, en el mercat immobiliari de Copenhague, doncs té el 30% dels habitatges que són cooperatives promogudes per l'administració. Això és interessantíssim perquè els preus del mercat de l'habitatge a Copenhague venen mediatitzats per aquest 30% de l'administració. No és un 5% o un 2%, és un 30%. Per tant, vol dir que hi ha una voluntat claríssima de l'administració d'intervenir en aquest mercat immobiliari amb una visió molt clara, que la vivenda no és un tema per especular, sinó que és una altra cosa ben diferent. En aquest sentit, jo penso que aquests països, quan es va acabar la Segona Guerra Mundial, la socialdemocràcia va generar, diguem-ne, va continuar una visió social de la propietat, va continuar una política de lloguer i va afavorir les cooperatives. Franco va fer absolutament el contrari, va generar una visió individual de la propietat, va dir que comprin, que seran més conservadors i va eliminar el lloguer. Bueno, és escandalós, el tant per cent del lloguer que hi ha a Berlín o que hi ha a Copenhague respecte al que hi ha a Barcelona són números escandalosos. Vull dir, aquí hi ha molt poca política de lloguer perquè ve d'aquesta cultura. I a més doncs, aquí Franco també va eliminar qualsevol tipus de cooperatives i per tant doncs, va crear doncs, aquesta visió individual de la propietat. I això compta. Però vull dir, aquestes experiències interessantíssimes del nord d'Europa, alguns ajuntaments, doncs, bueno, és qüestió de que les agafin, de les facin seves. Però anem al tercer punt. Per mi, el tema del sincrotón no és un tema dels veïns de Cerdanyola del Vallès. El sincrotón és una estratègia de país extraordinària i, per tant, la decisió no està només en mans, és la meva opinió, no està només en mans dels veïns i veïnes de Cerdanyola del Vallès. El sincrotón és una peça d'una estratègia i per això la meva intervenció ha anat per aquí. Ha anat per aquí en el sentit de dir a Europa hi ha hagut una reducció de municipis i si no una visió com la que fa França de dir si no reduïm municipis, si feu coses junts jo us ajudaré. En aquest sentit jo penso que hauríem de ser prudents perquè l'estratègia importantíssima que té un sincrotón com el que hi ha a Cerdanyola del Vallès, que competeix amb els que hi ha a Suïssa, això és d'una estratègia territorial de Catalunya que per mi no està només en mans dels veïns i veïnes del municipi de Cerdanyola del Vallès. És la meva opinió.
Sí, a mi només que em sap greu sempre sentir i cada vegada que ens ho dieu penso que tenim molt que millorar quan diem que parlem un llenguatge que no ens enteneu. O sigui, això mea culpa i jo crec que ens ho hem d'aplicar tots. És a dir, que el primer que hem d'aprendre si volem realment entendre'ns i que hi hagi participació efectiva és saber-nos explicar de manera que ens entenguem tots. Jo dues de les coses que vaig intentar esmenar-ho, una de les coses que han comentat que és clau i abans me n'he oblidat també jo d'explicar-ho. Té que veure amb la dimensió europea del que està passant aquí i de l'aposta molt ferma, crec, que s'està fent perquè realment aquest espai, com a mínim, sigui un espai saludable i agradable. Parlàvem de les indústries. Tot el parc tecnològic justament ha apostat per atraure empreses que no siguin contaminants, al contrari, i de fet les primeres són ja empreses doncs, tecnològiques, d'enginyeria. Per què això? Perquè a més, s'ha dit, no volem empreses que contaminin, volem gent que gaudeixi d'aquests itineraris, que vulgui sortir a passejar doncs, i trobar natura al costat, agafar la bicicleta, però a més s'ha fet una aposta allò de dir, vale, si tu creus, digue-ho ben alt, i jo crec que el Parc de l'Auba ho va dir molt alt, i va fer un document, que us convido a llegir-lo, i a reclamar-los que el compleixin, si després no ho fan, que és la seva estratègia per la infraestructura verda, està a la web. I això traduït a l'anglès, ho vam presentar a una plataforma que hi ha a la Unió Europea que es diu Negocis i Biodiversitat, Negocis i Natura, que vol dir que hem de canviar la manera de fer negocis i que la indústria i les empreses han de canviar i no poden seguir doncs, destrossant el territori com hem vist en altres èpoques. Val? Ho van dir, ho van presentar i els van acceptar l'any passat a la Haia, em sembla que vau anar a recollir doncs, aquesta adhesió. És l'única que tenim a Catalunya ara mateix. Per tant, aquesta aposta tan ferma que vam fer, jo crec que també d'alguna manera condiciona el futur, perquè quan has dit que ho faràs, se suposa que ho has de fer, no? I que se t'ha reconegut doncs, que ho faries. No? De manera que les empreses que estan arribant, ara se'ls està demanant que, a més, no apliquin tòxics en el manteniment dels jardins, els esteu demanant bones pràctiques en jardineria, és a dir, ja no volem que ens intoxiquin més tampoc doncs, amb el glifosat, no? Sabeu que Barcelona és una ciutat lliure, suposo Cerdanyola encara no, però esperem que més ciutats diguin no volem que s'utilitzin productes tòxics perquè tot això acaba perjudicant la salut de les persones. I l'últim punt era també amb salut, això era pel que fa a les empreses i que sapiguéssiu que hi ha aquest reconeixement. I el segon era que quan jo reivindicava, jo tot estic totalment d'acord, no volem més meridianes, més ciutats meridianes, ni més Torre Baró, però sobretot no ho volem perquè no són saludables, perquè els estudis ens han dit que els nens que creixen en barris, i aquest estudi és del 2015 i està publicat, els nens que van a escoles on no tenen espais verds, no tenen el mateix desenvolupament cognitiu, i afecta més, en aquest estudi de Barcelona, quins surt més perjudicats? No són la gent de la part alta de Barcelona. Els nens que més acusen la falta d'espais verds són justament els barris més desafavorits, que no tindran cap possibilitat al cap de setmana per portar-los a un altre lloc. Per tant, potser no ens ho sabem explicar, però jo crec que estem parlant del mateix, de vivenda digna, sí, amb canvis potser en fórmules de la propietat, si convé, però a més una vivenda en un entorn saludable i per això quan estàvem dient infraestructura verda també ens estàvem referint a tot això.
Gràcies. Pere, vols respondre? Breument, sisplau, perquè és que ja estem fora de temps i encara queden aquí unes paraules que volen fer alguna aportació.
La pregunta era, aviam, si de què partiríem amb el nou pagament. Jo crec que aquesta imatge és explícita en el sentit de que no partim, deia jo, d'una realitat virtual, sinó que ja hi hem ja tenim aquí tenim uns espais que estan consolidats. En primer lloc, el corredor verd. Hi ha un acord del Parlament de Catalunya amb crear aquest corredor verd, un acord parlamentari de crear un corredor verd que tingui un quilòmetre d'amplada. Per tant, aquest corredor verd és una realitat, és un corredor que a més és un espai que ja està cedit a l'Ajuntament de Cerdanyola i que amb uns convenis de manteniment d'aquest corredor verd, amb convenis amb els pagesos, de manera que aquest espai agrari es mantingui com a espai agrari. No té les característiques d'un parc, però es tracta de conservar allò que l'identifica com un territori doncs, transformat per la mà de l'home, però que al mateix temps és un corredor entre el parc de Collserola i Sant Llorenç del Munt. Per tant, aquesta realitat no la tocarem, és evident que existeix. Hi ha una altra realitat que és l'espai transformat, aquest que té un color més marronós, que és l'espai destinat a les empreses, que és una altra realitat. Està urbanitzat, és allà on jo deia, ja hi ha invertits més de 100 milions d'euros, dels quals una part important són dues infraestructures vitals, no per la ciutat, sinó pel territori. El pont que connecta amb la Universitat Autònoma, amb tot l'eix de la ciència, i l'altre eix que és la 1413, que és aquest eix viari, però també un eix per vianants i bicicletes, té una secció pensada sobretot pels modus de transport més tous, de manera que connecta Cerdanyola i Sant Cugat, de manera que aquest parc se'l faci seu dues ciutats, encara que està en el terme de Cerdanyola, també és un espai per Sant Cugat, i també, doncs, una altra realitat que el pla ha aflorat i que és l'espai de conflicte que ha generat més controvèrsia, diguem, aflorar una realitat que és aquest espai que està, diguem, com un formatge de gruyère, que està foradat, diguem-ne, per les antigues argileres i que després es van convertir doncs, en abocadors alguns metropolitans. Bé, la realitat d'aquests espais que vam debatre ara fa dues setmanes, doncs sí, hem arribat a unes solucions, jo crec que compartides i d'acord amb l'Ajuntament, de quina manera hem de tractar aquests espais perquè siguin absolutament segurs des del punt de vista ambiental i de la salut de les persones. Per tant, això és un pas molt important. Fins que no remediem aquests espais que queden, sobretot Camp Planes i Helena, doncs no construirem una ciutat segura des del punt de vista ambiental i des del punt de vista de la salut. Per tant, aquestes són dues premisses que no formen part del que no formen part d'una decisió urbanística, però sí que el planejament urbanístic, com deia el Manel Arròs abans, ha de ser prudent, diguem-ne, a l'hora de situar les activitats a la vora d'aquests espais. Però per això també hem fet estudis de quantitatius de risc amb especialistes, de manera que sabem que quines activitats hi podem posar i de quina manera les podem posar, de manera que això no sigui perjudicial ni per la salut ni pel medi ambient. Per tant, tenim aquestes realitats que sabem quines són i que hem avançat, diguem-ne, des dels últims planejaments, diguem-ne, primer en caracteritzar-les i saber com les hem de tractar. Tenim els projectes i tenim el finançament, diguem-ne, per fer-ho. I el que fa falta és, des del punt de vista administratiu, posar en marxa aquests processos. Tant, això són dues realitats. I després tenim un espai, que és l'espai que hi ha entre el castell, diguem-ne, i la ciutat, on és l'espai del debat del nou pla, però que en realitat tenim un espai que no partim del no-res, és un espai sobre el que el Consorci i la ciutat té unes obligacions. Aquí no hem parlat mai en els debats que hem tingut de que hi ha unes lleis i per tant hi ha unes obligacions i que hi ha propietats públiques i propietats privades que tenen uns drets i també unes obligacions i que el planejament ha de respectar. I per tant nosaltres hem de veure com amb la nova configuració, amb la nova ordenació, respectem aquests drets i aquestes propietats perquè la iniciativa privada ens ajudi també a configurar la nova ciutat del futur, perquè no, l'administració pública no ho farà tot, inverteix una bona quantitat de diners, però aquests diners sols des de l'administració no podrien acabar de donar forma en aquest projecte. I l'altra qüestió que hem debatut, i per això aquesta fletxa verda que toca la ciutat, el cremallera, hem de lograr soldar el nou eixample de Cerdanyola a la ciutat. Això no pot ser una ciutat al marge de la ciutat, i per tant ho ha dit la Carme, ho ha dit el Manel, ho hem dit tots, ho hem de saber fer bé, hem d'evitar que això no sigui una trinxera ni una barrera, sinó que sigui un element de soldadura, i per això dèiem la cremallera, sobretot perquè aquestes indicacions que hi ha són totes les connexions per anar a peu i per anar en bicicleta per comunicar la ciutat amb la nova ciutat o amb el nou eixample de la ciutat. De manera que què tindrem aquí? Al final una ciutat on un espai, un barri, on el 70% de la seva superfície són espais lliures, equipaments, carrers i places. I el 30%, menys del 30%, és el que ocupa l'espai destinat a les activitats productives d'alt valor, i per tant no podem dir, encara l'altre dia hi ha una revista de Cerdanyola que deia el polígon químic de la ciutat, i això és la setmana passada. No ho he entès com encara algú pot pensar que això és el polígon químic. No és ni un polígon, l'última discussió aquí parlam dels polígons industrials, tampoc és un polígon industrial. És una altra cosa, és un parc que té la funció de preveure que el traspàs de les activitats que es produeixen a la universitat vinguin aquí. Nosaltres participem com a parc amb un projecte que es diu Generació d'Idees amb la universitat. Per què? Perquè pensem que tot allò que es produeix a l'altre costat, nosaltres aquí hem de tenir un espai perquè pugui aterrar aquí, perquè això pugui crear noves activitats nova feina per la ciutat, sobretot amb activitats de molt alt valor afegit. Ara mateix ja tenim pràcticament, he dit, 1.000 persones treballant aquí. D'aquestes 1.000 persones, la majoria són enginyers, són físics, són matemàtics, per tant, són gent qualificada que ha estudiat, molts han estudiat a l'altre costat i ara estan treballant aquí. I això hem de lograr que aquest espai que tenim, que ja està consolidat, segueixi aquest ritme d'implantació d'activitats. Deia el doctor Pasqual aquest any, el 50è aniversari de la creació de la universitat ha de ser el moment del salt a l'altre costat de l'autopista de la B30. I aquest és la funció d'una part d'aquest parc, ja s'ha dit aquí. I per l'altre costat, doncs nosaltres el que volem és que aquests que treballen aquí es quedin a viure aquí. Molts ja ho volen. Estem parlant amb el sincrotró perquè tots els 1.000 investigadors que cada any té el sincrotró, que no són de Cerdanyola i que venen de tot arreu del país i de fora del país, doncs es puguin allotjar en el centre direccional. Per tant, tenim entre mans doncs, la creació d'un parc, d'un centre pels investigadors, perquè aquests investigadors doncs, viuran un temps a l'any aquí, però també perquè els dissenyadors d'Estradivarius, doncs, que venen de tot el món i els formen aquí, doncs, puguin allotjar-se en aquest espai. Per tant, dic de tot això, esclar, això és una realitat, aquestes coses ja passen. Per tant, aquestes coses les hem d'atendre i el pla les ha de tenir en compte perquè no són futuribles sinó que són realitats. I per tant, jo vull dir que hem d'acotar el que podem, el que ha de decidir el nou pla director en un espai que és el que queda per decidir, però per decidir amb uns condicionants que són unes preexistències que ja són, uns drets que ja que existeixen i per tant el que ens queda per fer és no tenim un full en blanc com algú ha dit aquí, sinó que tenim una realitat que hem de conservar que són els condicionants per fer el nou pla i que són els que han de donar caràcter definitiu a la nova ordenació que es faci.
Bé, Pere, gràcies. Em sembla que queden tres paraules, és que estem ja completament fora de temps. A veure si teniu la voluntat de plantejar-les en un minut i no sabem si hi haurà temps per respondre. Vinga, gràcies.
Gràcies a totes les intervencions. Abans de tot, recupero unes paraules de Carme Rossell. El programa de Ciudades Amigues de la Infància de la UNICEF recomana 75 habitatges per hectàrea perquè el desenvolupament de la infància sigui correcte. A Cerdanyola hi ha barris de 350 i 400 habitatges per hectàrea. Només una dada. Després, m'agrada molt aquest plànol perquè reflexa realment la importància que tota l'estona se li dona a la connexió UAB Cerdanyola-Collserola. Per fer d'aquest planejament una oportunitat i fer-ho possible, el que crec que hem d'estar disposats és a moure línies, perquè la programació del túnel d'Horta, viari o ferroviari, té una dimensió de 70 metres, és a una escala humana increïblement absurda. I si fem reflexió sobre quin carrer té aquestes dimensions, no en trobarem cap. Reduint el carrer, treballant aquest eix de manera incloent l'habitatge, incloent mixticitat d'usos, comerç, incloent tot, arribem a la conclusió de que realment la gran oportunitat és aquesta gran via, perquè si parem atenció a totes les aportacions que s'han fet durant totes les taules fins ara, s'ha parlat de comerç, d'una gran pastilla que és enorme, que si no la movem d'allà tindrà un impacte terrible sobre el comerç de la pròpia ciutat, s'ha parlat d'habitatge, evidentment si cal una construcció d'habitatges no es pot fer de forma segregada, no es vol ni un barri d'alt standing, gated city, a la qual estigui segregat o visquin persones que no pertanyen al municipi, la qual cosa no incorpora res a la identitat del municipi, tampoc es volen barris segregats de classe baixa, és evident. tampoc es vol un barri destí turístic d'arquitectes de tot el món que vinguin aquí per veure l'exemplaritat dels murs vegetals. Seria absurd també. I d'altra banda, la connexió amb la UAB i Collserola, jo crec que aquesta via és la que realment connecta la ciutat amb Collserola i amb la UAB. I a partir d'aquí pues, és això. O ens asseiem, o sigui, o passem bé aquesta pantalla i mirem el plano i comencem a dibuixar, o si no, no avançarem.
Sí, a ver, yo, perdón, estoy medio resfriado, si no se me entiende. Pero yo quería hablar más de... Veo que el planeamiento más o menos está claro, creo que coincidimos bastante todos, que se puede mejorar, que se pueden hacer cosas... Pero para que eso sea una realidad en lo que parece que se está demandando más, creo que hay un problema que me gustaría saber cómo se va a hacer, que es la gestión. Evidentemente, esto es un caso de gestión pública clarísimo, pero una gestión compleja, difícil, que no se puede, creo yo, limitar a lo que se llama la gestión urbanística, que lo que pasa normalmente, la administración acaba la urbanización y luego entra iniciativa privada, la administración se pone a controlar, a la defensiva, y se crea lo que precisamente no es participación ciudadana. Creo que hay un ejemplo, por ejemplo, hace muchos años, el año 2000, en Hannover, en el barrio Kreuzberg, un caso mucho más sencillo, eran 3.000 viviendas, la administración llevó la gestión en toda la ejecución, gestionó los servicios, pactó las condiciones como se iban, la normativa de edificación, los controles de edificación para ver la calidad, con toda la iniciativa privada, fueran promotores privados, fueran cooperativas, etcétera, y hubo participación y tanto. Gestionó las comunidades hasta que ocuparon los vecinos y, por lo tanto, asumieran los propios vecinos la gestión de su barrio. Se comprometió a tener los servicios pactándolos con la administración privada en las primeras entregas de edificaciones. Estaban las escuelas funcionando, estaba el CAP funcionando. Es decir, hubo participación. Yo creo que ese es el reto. La administración pública es capaz de hacer esto. No solo un problema técnico, yo creo que preparación hay. Habrá voluntad política, habrá capacidad de persistir allí. La participación ciudadana viene luego. Yo llevé la urbanización de Villaterra, de Serra Parera, cuando las primeras elecciones el Ayuntamiento Socialista quiso hacerlo bien. Se convocó la Asociación de Propietarios. Yo estuve presidente de asociación, estábamos varios técnicos allí. Bueno, empezamos a trabajar en el barrio, montamos los planos colgados, hicimos las fichas actualizadas del catastro que no estaban. Caray, si hubo participación, no dábamos abasto. Y el ayuntamiento luego no fue capaz de seguir en esta línea, se asustó, ¿no? O sea, creo que los ciudadanos, claro que responden, pero la iniciativa es pública. Ya sé que es difícil y que lo tenéis complicado, algo me ha asomado allí y lo he vivido como ciudadano, pero yo creo que el reto es ese, se podrá hacer.
Molt bé, doncs són ja les 9 de la nit i havíem de plegar 8:45. O sigui que, bueno, podem donar una última intervenció aquí, però no hi haurà temps ja per més, perquè és que tanquen el museu. Bueno.
Bueno, primer dic que estic bastant d'acord amb tot el que heu explicat. El que passa és que després quan baixes una mica els conceptes, crec que quan parleu de que el planejament ha de sobrepassar l'àmbit, crec que és una oportunitat per Cerdanyola per replantejar-se algunes trames urbanes que estan molt deteriorades i poder, segurament anterior a la creació d'aquest àmbit del planejament, poder refer Cerdanyola no només en el propi àmbit del que és el centre direccional, sinó un àmbit més ample. No? I per altra banda, també seria una oportunitat, penso, per reflexionar sobre l'eix del túnel, la reserva, perquè aquesta reserva, que té una lògica general, el que sí que és cert és que en el centre de Barcelona hi ha desaparegut la connexió del disseny d'aquest túnel que connectava amb la Sagrera, avui en dia ja és impossible fer-ho a Barcelona. Per tant, igual tindríem que començar a reflexionar si aquesta amplada tan ampla que es vol fer una cremallera, que quan és tan ample ja no sé si és cremallera o què és, si la podem plantejar d'una altra manera, perquè sí que és cert que cada dia venen 55.000 persones a la universitat i que la reserva d'aquest si mateix el túnel i la connexió amb Barcelona seria important. A no ser si caldria reflexionar sobre si aquesta és la reserva actualitzada. O sigui, per una banda diria que hi ha trames urbanes a restaurar dintre de Cerdanyola que podrien jugar a arreglar i potser donar menys densitat al mateix centre direccional i una mica en un altre àmbit, quan parleu d'àmbit metropolità, crec que aquest eix podria reflexionar. Seria un bon moment per reflexionar.
Doncs molt bé. Ho deixem aquí ja perquè són les 9 de la nit. I... Sí, evidentment. Pues vinga, gràcies per la vostra participació. La setmana que ve ens podem tornar a emplaçar aquí per seguir debatent. Moltes gràcies als ponents i les ponents per la seva voluntària participació i bona nit a tothom.